qualitat i per entendre'ns tots plegats. Senzillament, per donar continuïtat, benvinguts, benvingudes. El comitè organitzador ens va proposar de fer una taula rodona, d'entrada una taula rodona perquè, com deia en Jordi Roca, el plantejament del COCA era horitzontal, participatiu i, per tant, no es tractava d'anar a buscar aquí una gran figura, un gran gall indi de l'antropologia perquè vingui les seves plomes, sinó que gent diversa que està fent aportacions diverses en diferents àmbits poguessin dialogar entorn a un tema. Jo avui, quan m'he llevat, he anat a repassar el programa, a mirar el títol de la taula rodona, m'he quedat tranquil veient que el tema que havíem triat, finalment, era antropologia i activisme social. Ara us explicaré per què, perquè aquests dies, acabant de preparar això, que seré molt breu, he estat preparant, revisant, tatxant, però com que anem tard amb tot plegat, seré molt breu. Però aquests dies, repassant coses encara a internet, he trobat un escrit d'un antropòleg entorn a l'antropologia implicada. I caia, si hem titulat això antropologia implicada. L'antropòleg escriu: no estoy contra la implicación, inevitable, d'altra banda, aquesta implicació. Estoy contra la etiqueta, contra teorizar sobre ello y, sobre todo, contra el antropólogo, entre cometas, implicado. A quien me gustaría decirle, pero tú, ¿quién te crees que eres, desgraciado? El zorro de las ciencias sociales. Jo m'he anat a mirar i dic, hòstia, a veure si hem titulat això antropologia implicada. I afortunadament, vam posar això d'antropologia i activisme social una mica per parlar entorn a aquesta mateixa nebulosa, que ara està sent etiquetada de diferents maneres. Alguns parlen de compromís, alguns encara antropologia implicada, aplicada, diferents etiquetes. Hi ha un monogràfic d'una revista de la IBR que es titula Etnografies col·laboratives e implicades, i hi ha la presentació Etnografies col·laboratives i activisme, que és ben bé tota la mateixa nebulosa. En tot cas, em sembla interessant dir, escolta, parlarem d'activisme i no de si som o no som implicats, perquè no es tracta de donar lliçons de res a ningú i de definir-se. L'important no és què diu que és algú, sinó què és el que fem. I, per tant, la taula rodona aquesta està pensada per reflexionar mínimament entorn a allò que alguns de nosaltres fem. Des de l'antiracisme, és el meu cas, des del feminisme, que són altres casos, des dels moviments socials, des del dret de l'habitatge. No sé, potser una pregunta seria, és que l'antropologia, per la manera de treballar, pel tema de l'observació participant, no sé si pel compromís implícit que hi ha en el fet de treballar molt estretament en contacte amb les persones que viuen determinades situacions, no sé si això que ens fa especialment proclius a l'activisme. Posaríem un interrogant i possiblement jo mateix diria que no. Veiem la història i no sé, la imatge d'en Malinowski no em sembla especialment ni implicat, ni compromès, ni activista, però sí que és veritat que darrerament trobem antropòlegs ficats en moviments socials. Una altra hipòtesi podria ser, potser és també un cert desencís o cansament d'allò que en dèiem l'antropologia aplicada. De fet, el meu cas una mica ve d'aquí. Jo em movia en l'antropologia de l'educació i, per tant, l'antropologia implicada no se'n sóc cas de res. I, per tant, dius, potser que et posis a treballar amb els que sí que es mouen per canviar les coses. I, per tant, aquesta implicació, vocació social a través de les institucions, doncs, escolta, la correm i ens posem en els moviments socials. No sé si serà aquesta la nostra. M'havia plantejat un rotllo més llarg. Jo ho deixo aquí, faré el paper ja de moderador. Us presento els membres de la taula i, en primer lloc, l'única persona de tot el Congrés, Stefano, activa la càmera. L'única persona de tot el Congrés que ha tingut el privilegi i la desgràcia d'haver-lo de fer online. Perquè ho fem aquí, perquè aquí hi ha possibilitats tècniques i la desgràcia perquè fa poc ens ha dit, fa poc fèiem un error i diu, escolteu, que tinc Covid. Llavors, en lloc d'ara córrer a cuita anar a buscar algú altre, ens semblava interessant que també. Us el presento amb ell, la resta d'assistents. Després cadascú d'ells farem una primera ronda on ens explicaran des d'on ens parlen, des de quines experiències, i plantejarà algunes reflexions entorn al seu treball. Stefano Portelli és investigador postdoc del Departament de Geografia de la Universitat de Leicester, afiliat al Departament d'Antropologia de la Universitat de Harvard. Treballa sobre els efectes socials de les transformacions urbanes i sobretot els desplaçaments de comunitats senceres pels efectes de la gentrificació o la renovació urbanística. I alguns de vosaltres segurament el coneixereu més bé per la publicació del seu llibre La ciutat horitzontal, entorn a la demolició d'un barri de cases barates al barri del Bon Pastor de Barcelona. Allà també va col·laborar, va participar, es va implicar, va estar treballant colze a colze doncs per construir un projecte col·lectiu que es deia Repensar el Bon Pastor, en relació amb el moviment veïnal del barri. Acabo de presentar tots plegats, després ja donaré la paraula a l'Estefano perquè comenci. A la meva dreta tinc la Gemma Casal Fités, antropòloga, investigadora dels canvis socials en el món rural i la immigració. Seria interessant també que a vegades pensem l'activisme i els moviments socials en clau molt urbana, i bueno, ja que parlem de Girona, que no és la gran ciutat des d'on la majoria de vosaltres veniu, pensant que hi ha realitats d'aquest món rural on també hi ha activisme, hi ha moviments socials, hi ha gent que es belluga per canviar les coses. Ha estat investigadora en antropologia de la Universitat Rovira i Virgili i professora a la Universitat de Lleida. És activista des del feminisme, el grup feminista de Ponent i a la plataforma Fruita amb Justícia Social per la lluita dels drets de les persones migrades treballadores al sector agrari. Des de més dels anys 90 va desenvolupar una altra forma d'activisme que no podíem ficar a la taula perquè ja seria un simposi això, que és que també hi ha aquesta implicació política en moviments com pot ser Nicaragua, o com pot ser el Sàhara Occidental, o altres conflictes on hi ha antropòlegs ficats per participar d'alguna manera en aquestes lluites. L'extrema esquerra. La Irene Sabater, antropòloga, etnògrafa, professora de la Universitat de Barcelona, interessada en el món de l'habitatge, la seva tesi doctoral ja estava centrada a l'est de la ciutat de Berlín, posant el focus en temes d'habitatges alternatius, ocupacions, cooperatives, i de tornada va donar continuïtat a aquests sabers fent recerca sobre la crisi de l'habitatge a Barcelona i posant l'accent al tema de les execucions hipotecàries, i d'allà va sorgir la plataforma d'afectats per la hipoteca. I aquí és una mica també ja comença el seu activisme, atès que des de la seva fundació, el maig del 2017 fins al 2018, Sabater va ser una de les portaveus i membre de la Comissió de Continguts del Sindicat de Llogaters i Llogateres. Va ser una de les impulsores del sindicat, que treballa a la defensa dels drets dels inquilins. Fins aleshores no existia un sindicat com aquest a Barcelona i d'alguna manera va traslladar aprenentatges de la seva etapa a Berlín. I finalment, a la meva esquerra, Lídia Moterle, filòsof, antropòloga, activista feminista, això és més llarg, llicenciada en filosofia a la Universitat de Bolonya, després màster en antropologia i etnografia per la Universitat de Barcelona i doctora també a la Universitat de Barcelona. Ha fet diferents recerques sobre la relació entre treball sexual, violència de gènere i interseccionalitat, i el cas és que també des de l'activisme col·labora des de fa uns 10 anys, o fa més de 10 anys, amb col·lectius de treballadores sexuals a Barcelona i a Ciutat de Mèxic des d'una perspectiva pro-drets. Que cadascú de vosaltres, si vol afegir alguna cosa a aquest petit perfil que us he presentat vosaltres mateixes, hem de fer una primera ronda, breu, 7-8 minuts, que cadascú pugui explicar una mica la seva experiència d'antropòloga que també ha fet activisme. I si us sembla, comencem amb l'Estefano i així sabrem si això realment funciona.
Vale, moltíssimes gràcies. M'escolteu bé?
Perfecte.
Vale, doncs moltíssimes gràcies, Carles, Saida, totes les organitzadores, els organitzadors, els tècnics, en Xavi, en Jaume. Bueno, primer, moltíssimes gràcies per haver-me convidat, perquè és un honor molt gran per mi. I segon, moltíssimes gràcies per haver-me permès de participar encara que fos de forma no presencial. O sigui, jo realment tenia el bitllet per venir allà. O sigui, hauria d'estar ja sentat en aquella taula. El que passa és que, bueno, ja som en temps de Covid i, bueno, la Covid ens ensenya que no podem fer plans. Bueno, ja no podíem fer abans, però ara, bueno, es fa com més evident, no? En tercer lloc, volia dir moltíssimes gràcies per haver escollit aquest tema. Per mi, personalment, és el tema al qual jo he dedicat més energies intel·lectuals, morals, físiques, durant tota la construcció de la meva carrera professional com a antropòleg, però també moltes gràcies perquè penso que és un tema que, més enllà del meu test, és un tema que es fa especialment urgent en temps de crisi. Sí, jo crec que és més evident que mai que estem en temps en què hi ha no només la crisi climàtica que ens urgeix, que ens obliga a prendre posicions, sinó que hi ha una sobreposició de crisis de tot tipus, de la qual la sanitària pot ser la més recent, però a nivell social, a nivell econòmic, financer, estem en un temps realment crític en el qual, com a antropòleg, com a antropòlegs, com a professionals, necessitem, jo crec, construir eines que ens facin sentir còmodes a l'hora de prendre posició dintre d'un present molt crític, molt problemàtic. Llavors, jo m'agradaria començar amb una història que per mi és bastant simbòlica del qüestionament, de la posició en què un es troba quan reconeix que està fent antropologia activista, d'alguna manera. Aquest dubte de si ets el torno de les ciències socials o si senzillament estàs responent a una necessitat amb la qual et posa davant el terreny mateix, pues jo la vull explicar a partir d'una història que va passar fa 3 anys, que crec que és bastant significativa, almenys per mi ho va ser. Fa 3 anys em trobava a Casablanca, estava fent aquesta investigació postdoctoral en la qual estava treballant amb la relació entre els rituals i la transformació de l'espai. O sigui, bàsicament em passava les nits en rituals d'esperits meravellosos de la comunitat Nahua. Bueno, no sé si és ara el Josep Lluís Mateu, que és un dels millors antropòlegs al món, experts en Gnawa, i és un antropòleg català. No sé si és ara, però bueno, si és el segon. I els matins me'ls passava donant voltes pels barris amenaçats d'enderroc, o enderrocats, o gentrificats, amb fortes pressions a les persones per deixar-los, o ja directament acampats després de desnonaments. I un dia pues, em trobava, estava fent una entrevista amb un home d'un barri del centre de Casablanca i de sobte l'home rebre una trucada i li truquen i li diuen, bueno, li ocorre que hi ha un enderrocament molt gran en el barri d'Ensbà i hi ha famílies que coneixes que els acaben de tirar-li de casa i vine a córrer. I ell em diu, bueno, jo l'estava entrevistant, o sigui, tenia el micròfon pràcticament a la mà, i em diu, què fem, anem? I dic, bueno, clar, obvi, anem. Muntem un taxi, molt corrents, arribem en aquest barri, tardem com una hora enmig del tràfic de Casablanca, i ens trobem amb... Bueno, jo tinc bastant experiència de desnonaments, perquè és un dels temes en què més he treballat, però no havia vist mai res com això. Bàsicament, 1.200 famílies, 1.200 cases enderrocades, una esplanada increïble de runa, excavadora encara treballant i la policia, l'exèrcit per tot arreu, gent cridant, nens amuntonats a la cera amb banderes, amb pancartes que deien sense casa no tenim pàtria, un senyor que puja a un bloc del costat i amenaça tirar-se si no li retorna a la seva casa, un desastre. Una situació super tensa, en la qual jo, bueno, encara que hagi vist desnonaments no havia, i enderrocs, no havia vist mai res com això. Bueno, sobte l'home s'apropa amb un grupet de gent i tothom comença a explicar la història, a explicar què havia passat, tots molt nerviosos gritant. I el meu amic se'm gira i em diu, tu tens el micro, no? Pues, tens la gravadora, pues, treure-la. Jo dic, treu la gravadora ara, hi ha policia per tot arreu, o sigui, no estic acostumat a moure d'aquesta manera en aquest espai, no? I l'home diu, sí, sisplau, necessitem gravar les històries d'aquestes persones. Bé, jo trec la gravadora, li dono a un d'aquests homes, tothom comença a cridar en àrab a la gravadora, passar-se la gravadora l'una amb l'altra, i de sobte algú contesta, diu, però qui és aquest blanc, aquest gauri, que ha vingut aquí a recollir les nostres històries? I a mi em va sobtar molt la resposta del meu amic, que va dir, tranquils, no és un periodista, és un investigador, who am shisa haki, who am behit. I afegeix, a un que fa la seva mateixa feina, a l'Egipte el va matar. Ahir, bueno, no us puc explicar l'escalfred que em va passar en el moment que em vaig adonar que la raó per què m'estaven autoritzant a entrevistar aquelles persones, a recollir aquelles històries, era perquè un col·lega meu, Julio Regen, havia estat torturat i matat per la policia del Sisi en Egipte. Sí, el meu accés dintre de l'intimitat d'aquella situació problemàtica, difícil i tot això, venia marcat pel fet que se m'esperava que jo fes alguna cosa amb aquelles coses que estava gravant. Això jo l'havia viscut en altres moments i em vaig sentir d'alguna manera que era capaç de respondre a aquesta demanda. Però també que era una demanda que em venia molt clarament des del terreny. O sigui, que no era una demanda amb la qual jo anava. Que era una cosa que les mateixes persones que jo estava entrevistant m'estaven demanant. O sigui, tu no ets un periodista. Tu has d'estar del nostre costat com va estar del costat dels sindicalistes egipcis, el teu egipcians, el teu col·lega Julio Regeni, que va patir les tortures i la violència de la policia secreta del Sisi. Això no és fàcil, respondre a una demanda d'aquest tipus, encara que implícita, però em va ajudar molt, en aquella ocasió, el fet d'haver treballat sobre aquestes coses en moments anteriors. I em va ajudar, sobretot, una expressió molt important que vaig sentir dir que vaig llegir d'un dels meus antropòlegs de referència, que és el Michael Herzfeld, que va dir, en el moment en què ens contesten que estem massa a prop de les persones amb les quals treballem, en el moment en què les autoritats ens qüestionen d'haver-nos posat del costat de les persones de la comunitat amb què treballem, nosaltres podrem respondre-li, és precisament perquè estem d'aquell costat que tenim tanta informació. Si el fet de ser compromesos, d'haver estat dintre i implicats en una lluita, ens permet d'assolir, en bona part, aquella intimitat i aquella confidencialitat amb les persones que és el nostre deure disciplinari. Jo crec que aquest és el tema de l'antropologia activista, o sigui, com es construeix aquesta legitimitat i com es respon a la demanda que ens arriba des d'algunes comunitats amb les quals treballem. I ja per no tancar, us dic, jo estic particularment emocionat de parlar d'aquestes coses en el Congrés Català d'Antropologia perquè per mi tota aquesta reflexió surt de Catalunya. Com va dir el Carles, tot el meu recorregut comença al barri del Bon Pastor, on també em vaig trobar que no tant esdevenir activista per poder fer millor l'antropòleg, sinó que al ser activista em vaig adonar que necessitava l'antropologia com a eina per respondre millor a la feina, a la tasca activista en la qual estava implicat. Llavors, en aquest doble, diguem, en aquest doble paper de l'activista i l'antropòleg, jo vaig passar molts anys i això em va obligar a tota una sèrie de reflexions. L'última cosa que us vull dir és que tot aquest recorregut em va portar finalment, quan vaig arribar a la Universitat de Harvard, en la qual per cert no estic afiliat, només vaig passar-hi un temps, el fet de ser activista i de plantejar l'activisme com a eina em donava molta força de cara a un dels temples de l'antropologia mundial, o sigui, el Departament d'Antropologia de Harvard. O sigui, els harvardians veien la implicació política dintre les comunitats estudiades com a una cosa fonamental per donar força al meu posicionament teòric. I jo en això em vaig adonar que si d'alguna manera en Europa això em feia quasi vergonya perquè em restava objectivitat, perquè em restava, diguem, valor disciplinari, allà pues això arribava al final d'un llarg recorregut en què hi havia Engaged Anthropology, Public Anthropology, Dialogic Anthropology i tota una sèrie de plantejaments teòrics en la qual l'activisme representava d'alguna manera una conclusió. I això em va portar que el 2019, ja tanco, vam celebrar un congrés molt interessant a Harvard precisament, en la qual vam convidar investigadors i activistes de molts, sobretot en temes urbans, de molts àmbits, de molts, com es diu, de diferents continents, i vam xerrar durant 3 dies de les implicacions que hi ha en el mètode de l'antropologia activista i en com l'antropologia i com les ciències socials i com les universitats poden expressar la seva voluntat de modificar el món en què es troben. Llavors, jo crec que en el curs d'aquesta xerrada pues, em basaré molt sobre les coses que vam parlar allà i estic molt content de compartir-les i de debatre amb vosaltres. Moltes gràcies per donar suport a mi.
Especialment desagradable, perquè es tracta d'anar tallant per una mica, per donar joc a tots i que puguem fer una mica de conversa posteriorment. Gemma, endavant.
Bé, bona tarda a totes i a tots. Doncs moltíssimes gràcies a tots els que heu fet els esforços per organitzar el COCA. L'últim congrés que vaig estar presencialment va ser el COCA a la Rovira i m'agrada que el proper hagi estat també doncs, aquest a Girona. I vull agrair-li a Carles i als organitzadors que van pensar en aquesta taula. Jo ho celebro doncs, perquè crec que sobretot en l'acadèmia hi ha un cert pudor a parlar d'activisme, malgrat molts i moltes de les que hi estem implicades, doncs, estem implicades també en l'activisme. No? Jo no entraré tampoc en aquest marasme de conceptes, però sí que jo molts cops penso en la Margaret Mead i en el poc valorada que ha estat en moltes ocasions, però sobretot en aquella antropologia implicada que almenys ella s'hi va obrir la porta. Jo crec que l'Estefan ens ha situat una mica ja en aquest debat i explicar-nos una mica doncs, com m'he trobat sent doncs, això, no? Antropòloga i activista. Bé, els meus companys em diuen que és més aviat un tema de polimilitàncies, per tant, de la polimilita ja m'hi sento bé, també. Jo, doncs, com a antropòloga, he treballat sempre el tema del canvi social en el món agrari. Jo crec que ara vivim en una supercrisi perquè no veiem camins de sortida, però el canvi social i la crisi és una constant en les nostres vides i en les vides de molta gent. Llavors, estudiant aquest canvi social, doncs, he treballat en projectes, en recerques, amb aquells pagesos i pageses i amb aquells empresaris agraris que tots ho representen menys del 1% de la població activa a Catalunya, però que gestionen més del 70% dels nostres recursos doncs, de terra i l'aigua soc incapaç de fer aquest càlcul. Però que sempre m'hi he sentit doncs, molt vinculada explicant com ells s'han anat adaptant o com s'adapten a la política agrària comuna. Com arribo amb aquest activisme? Doncs jo venia del feminisme, la meva militància estava en el feminisme i doncs, a Lleida, des del feminisme, juntament amb altres moviments socials, es criticava profundament i s'intentava buscar una solució a totes les persones temporeres, agràries, que durant la campanya doncs, de recollida de la fruita arriben a les terres de Ponent i acaben doncs, dormint als carrers o acaben malvivint. Crec que és el 2014 doncs, que des de diferents moviments socials fem un primer pas doncs, en la defensa d'aquestes persones que estaven al carrer i no imaginàvem que el fet de posicionar-nos en aquell moment davant de la policia en un desnonament del carrer, l'Estefano parlava doncs, de desnonaments d'edificis, jo us parlo de desnonaments de gent que dorm al carrer, seria com destapar la caixa de Pandora doncs, de tot un sistema econòmic en el que jo crec que l'antropologia hi pot aportar molt, com també des d'altres disciplines, el que no tinc tan clar és si ho hem fet o si hi ha la voluntat de fer-ho, perquè doncs s'uneixen moltes coses. En aquest activisme, jo el que m'he trobat és una mica diferent, jo crec, al que explicaven les companyes, crec, o el que explicava l'Estefano, perquè la gent, els meus informants, la gent amb la que jo treballava, la gent amb la que volia explicar que es trobaven en una situació de crisi davant del canvi constant en el món agrari, eren aquelles persones que exercien una violència contra aquelles altres, no?, que són els treballadors temporers agraris. Per tant, els pagesos i pageses, els meus informants, no vull dir tots, en alguns casos, doncs eren les persones que ocasionaven doncs, aquesta vulneració de drets. Us he de dir que pel camí he perdut informants, però he guanyat doncs, moltes altres coses. Llavors, quina és doncs, una mica el marc i la situació? Doncs, que al treballar amb aquestes persones, la plataforma es va constituir també amb gent molt diversa, des dels propis treballadors i treballadores agraris, fins a persones que venien doncs, del món de la comunicació, del treball social i gent que eren doncs, militants de les diferents esquerres, sindicals, etc. No? No vol dir ni que sigui una plataforma molt gran, ni que... però sí, és veritat que és constant. La feina a fer, doncs, com si ens unien tants eixos com el model agrari, la política de fronteres, la llei d'estrangeria, els drets laborals, temes de gènere, etc, etc, és com una muntanya immensa en la que escalar, que quan comences, doncs no acabes mai. Què pot aportar l'antropologia? Doncs jo crec que moltíssim, perquè hem de ser capaços de llegir una realitat, el fet de ser activista et permet entendre una mica més enllà de quan acaba aquella observació participant o quan acaben les entrevistes, en què hi ha una part que sempre queda darrere d'aquest escenari que vulguem o no, doncs s'acaba muntant quan treballem amb els nostres informants, quan fem les entrevistes, que de vegades ens costa molt doncs, arribar-hi. No? Una alta complexitat, doncs, perquè les persones, doncs, en aquest cas les persones temporeres, són gent que nosaltres hem comptabilitzat, que provenen de més de 40 països, probablement parlen de 40 llengües, són gent amb cultures del treball diferent i són gent sobretot amb situacions de vulnerabilitat extremes que, també com ha dit l'Estefano, el primer que et pregunten és si ets un periodista, no vull parlar amb tu, no? Perquè doncs després d'uns quants anys de treball, d'intentar que sortís, diguem, de les fronteres de Ponent, en aquest cas, la problemàtica, per posar-la com un problema de país, perquè és un problema de país, tenim l'explotació de més de 30.000 persones, entre 30 i 40.000, perquè no totes estan comptabilitzades, no s'ha contemplat mai com un problema de país, sinó que és una cosa que passa a les terres de Ponent. En canvi, el que passa amb els companys del sindicat Monte a Barcelona, que són 200 persones, totes del mateix grup cultural, però que tenen una força reivindicativa i una centralitat, doncs això sí que ha passat a ser, diguem, a posicionar-se més en el centre. Què ens hem trobat referent doncs, a l'acadèmia? Doncs jo us he de dir que hi ha coses molt bones i també hi ha algunes coses negatives que crec que com a antropòlogues i com a antropòlegs ens els hauríem de plantejar. La primera és que de sobte tu passes a ser informant. Això et situa en una situació una mica estranya, perquè a mi doncs, companyes, companys, antropòlegs, antropòlogues m'han vingut a demanar de fer-me una entrevista o de que els facilités contactes amb persones que estaven treballant a la campanya agrària. Diguem que hem de revisar una mica el nostre codi ètic, o si més no, hem de treballar-lo més profundament a l'acadèmia per veure com s'arriba als teus informants, que no són teus ni són objectes, no, que són persones, no, que tenen la seva pròpia vida i que tenen dret a explicar-te o no explicar-te i a parlar o no parlar amb tu. no només amb l'antropòleg antropòleg, sinó nosaltres ens vam posar al centre de l'huracà amb la Covid i els que ens va ploure és una pluja doncs, de periodistes d'arreu del món que ens buscaven a nosaltres per a les imatges no?, que havien sortit de gent dormint als carrers i que a més el que buscaven era doncs, la imatge d'impacte no?, de 100 gambians a la porta dels serveis socials dormint o la dels 200 senegalesos doncs, en un altre punt, o la dels camerunesos a dins d'una granja, etc etc. No? I la veritat és que més buscaven morbositat. Deixo la premsa a banda, que crec que l'antropologia pot fer molta feina en el món de la comunicació, però passo a altres disciplines com la sociologia, etc etc, que potser són més properes i que ens va passar el mateix. De sobte doncs, semblava que era un tema interessant i diguem que hi ha molts investigadors i investigadores que ens van contactar i ens continuen contactant perquè volen coses molt concretes, les volen ja, se suposa que els hi has de donar i que a tothom els demanem un retorn. Un retorn. Si publiques un article, retorna. Si publiques, si fas qualsevol cosa, retorna'l. I us hem de dir que en 3 anys, més o menys, hem rebut 0 resposta, 0 retorn, no? La plataforma, per tant, els informants, encara un menys, no? D'acord. I per altra banda, doncs, de repente, com a activista, entres en contacte amb altres agents que, no, que generalment no t'hi trobes o que generalment no t'hi has d'afrontar directament. I aquests agents són, en el meu cas, doncs, administració, partits polítics, en els quals es fa una defensa doncs, d'un status quo, d'un sistema econòmic, per tant una defensa de la patronal i dels sindicats de la patronal, com és en aquest cas, tan extrema no?, que la seva necessitat de desacreditar-te com a investigadora vol dir que alguna feina ben feta s'està fent. No? I per l'altra, doncs, en els últims temps apareixen uns altres en els quals tampoc no hi hem tingut contacte i que de sobte doncs, es posicionen, que són els grups d'extrema dreta. No? És el feixisme, la seva màxima expressió, que jo crec que des de l'antropologia no l'hem treballat, no, ningú té ganes en general de treballar-hi, però sí és veritat que apareixen i es posicionen i alguna cosa has de poder donar-hi la resposta. I jo crec que les companyes aportaran molt més, simplement dir que jo crec que tenim un codi ètic, que potser no el treballem suficientment a l'acadèmia, però no tenim comissions de garanties ni tampoc tenim uns comitès ètics, per tant potser hi podríem anar treballant, potser l'antropologia activista podria prendre més força o poder traslladar les seves demandes a l'acadèmia.
Moltes gràcies. Només per demostrar que m'havia preparat una mica més i que el que em sembla que és més interessant sentir-vos a vosaltres, però dir-vos una cosa que lliga una mica amb el paper també de l'acadèmia. A vegades em dedico a recol·lectar tuits de gent que fa referència a l'antropologia. Sindicat de l'habitatge del Raval. Ho sentim molt, però nosaltres som un sindicat de classe, no pas el vostre puto TFG. Potser algun pensament hem de fer en relació a quina relació volem establir amb segons quins col·lectius i segons quins moviments. Com que no donarà més temps per estendre'ns, sembla una reflexió profunda. Lídia, endavant.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Carlos por invitarme a participar en esta mesa. Y también le doy la gracia por habernos invitado a hablar ahora desde la experiencia. Sin hablar de taxonomía sobre la antropología implicada, investigación-acción, activismo, militancia, porque creo que ¿no? justamente como artista pues, la experiencia es lo que nos nutre. ¿No? Y entonces yo, entiendo que después hay la ronda, ¿no? De,
sí.
Entonces en este primer momento, pues yo voy a hablar solo de mi experiencia y no pongo referencia teórica en estas cosas, pues la voy a poner después. Bueno, antropólogo feminista pro derechos de las trabajadoras sexuales y de las personas trans. Son pocas palabras, pero detrás hay un largo recorrido personal empapado de implicaciones entre dos campos que a veces se funden y se confunden, que son la antropología y el activismo feminista. Me puse a pensar si había aparecido antes la antropología o el activismo o el feminismo en mi vida, y entonces os voy a compartir lo que este viaje en el pasado, ¿no? Muy brevemente. En 1998, Bolonia, me inscribo a un grado en filosofía en una ciudad que llamaban Bolonia la Roja, por su historia de lucha y protesta, y llego a esta ciudad con 18 años, venía de un pueblo muy pequeño, entonces conservador. Me se abre un panorama de universidad desocupada, manifestaciones intersociales, y fue justamente una manifestación que marcó un antes y un después mi camino como activista. El 21 de junio del 2001, en Génova, durante el G8, la reunión de los jefes del gobierno de los 8 mayores países industrializados, este encuentro ha provocado la reacción del movimiento no global. Ahí, Carlos Giuliani, un chico que tenía mi misma edad, 20 años, bueno, mi misma edad hace entonces, no tengo 20 años, fue asesinado por un golpe de pistola disparado por la policía, y centenares de personas fueron torturadas en Escuela Díaz, en las calles de Génova. Entonces, ahí tuve la experiencia de que era la brutalidad policial. A partir de entonces, este tema llamó mi atención y empezó a definir mi activismo, ¿no? Un activismo que denunciaba los abusos de poder uniforme, y en Bolonia pues estaba en asociaciones que justamente denunciaban estos abusos de poder, un activismo que denunciaba el racismo y las cárceles. Entonces, esto fue como cuando dije, pues sí, quiero hacer algo, quiero denunciar, ¿no? Después de 10 años después voy a Barcelona y para cursar un máster en Antropología y Etnografía en la UB, voy a vivir en el Raval, empiezo a participar en la Asamblea de Barrio que se realizaba en el local, que es un punto de encuentro anarquista y librería en Calle de la Cera número 1, y empiezo a participar en muchas manifestaciones, pero la que marcó un antes y después en activismo feminista fue la marcha de las, activismo feminista esta vez, fue la marcha de las putas indignadas el 13 de abril de 2012, que surgió para denunciar los efectos que tuvieron los artículos relativos al trabajo sexual de la ordenanza de mesuras para fomentar y garantizar la convivencia en el espacio público de Barcelona. Bueno, había muchos cambios en estas ordenanzas, aparte de la multa, pues también se obligaba a las trabajadoras sexuales a ir a un curso de licenciado laboral, sin obviamente preguntarle su opinión. Y bueno, marchando con estas mujeres y con los clientes, empecé a entender cuáles eran sus derechos y necesidades. Luchaban para acabar con la trata, para que la sociedad empezara a distinguir entre trabajo sexual y trata, para destruir el estigma puta, que sirve para vigilar no solo sus conductas, sino las conductas de todas las mujeres, cis, lesbianas y trans. Empecé a comprender entonces que defender los derechos de las trabajadoras sexuales significaba defender los derechos de cada mujer contra la explotación sexual, patriarcal y capitalista. Entonces, ahí en el campo brotó mi conciencia feminista. De hecho, es el título de un texto que escribí, ¿no? Luego, para explicar que fue en el campo que, a través del trabajo de campo, que empezó a darme cuenta de que era feminista, ¿no? O sea, fue a partir de esta marcha que empecé a querer comprender, a investigar el trabajo sexual, la sexualidad, temas de género, la violencia, la disidencia. Y justo son 10 años que colaboro con trabajadoras sexuales como etnógrafa y como aliada feminista. Mi tesis de máster, doctorado, postdoctorado, todo se han centrado en estos temas. Gracias a la colaboración con las trabajadoras sexuales, gracias al trabajo de campo, pude encontrar un lugar adentro de los feminismos. Un lugar donde me sentía cómoda, que era el feminismo pro derechos de las trabajadoras sexuales y el feminismo pro sexo, que, utilizando las palabras de Val Flores, escritora y feminista lesbiana, es una posición política crítica de los activismos sexuales que luchan contra la patologización y medicalización de ciertas prácticas y expresiones sexuales, contra los disciplinamientos morales y contra la persecución, criminalización y estigmatización de las trabajadoras del sexo, y contra la negación de los derechos sexuales de las niñas. Bueno, entonces, una vez que yo había entendido que era feminista, se abrió un mundo. Empecé a buscar bibliografía feminista, sentí la necesidad de utilizar una metodología, una epistemología feminista en mi trabajo académico. Digamos que mi activismo feminista determinaba mi elección sobre qué texto leer para mis proyectos y los paradigmas teóricos feministas daban profundidad y espesor a mi activismo feminista. La antropología forma parte de las ciencias sociales porque tiene que ver con las relaciones sociales, que son relaciones humanas apasionadas, atravesadas por deseos, gustos, olores, flujos, relaciones donde el cuerpo se hace brújula y no obstáculo. Hay que poner el cuerpo. Personalmente defiendo una etnografía donde haya una afectación mutua entre informante y etnógrafa. Y entonces, bueno, también creo que es necesario posicionarse, porque no posicionarse significa estar al lado de los opresores, sobre todo frente a las injusticias. Y hay que posicionarse no para dar voz a alguien, ya que ya este alguien ha nacido, ¿no?, con su propia voz, sino para contribuir a la construcción de espacios donde este alguien pueda expresarse y ser escuchado. Y para mí esto es un poco es el sentido del activismo, ¿no? Y bueno, luego seguiré después.
Irene. Bueno, jo també volia agrair molt la invitació a participar en aquesta taula. Em sembla una aposta molt encomiable de fer una taula i no un keynote speech o alguna cosa així, i també de fer-la sobre un tema que és agosarat. Per tant, moltes gràcies a Carlos, a la Sàlvia i a tots els organitzadors i organitzadores. Jo també miraré de fer una intervenció breu perquè doni temps que hi hagi més rondes, i el que faré simplement és donar-vos una miqueta d'informació sobre quina és la meva trajectòria i com s'ha relacionat amb l'activisme. De fet, dialogant una mica amb el que deia l'Estefan al principi, la veritat és que jo no em considero un antropòloga activista, em considero una antropòloga que també ha fet activisme i que de vegades, com tota la vida i totes les facetes o les vessants de la vida, s'han d'anar combinant de la millor manera possible. Per tant, defugiré també les etiquetes, si us sembla, les taxonomies, com deia la Lídia. Des de sempre, des del primer moment que vaig fer etnografia a Berlín, he anat ensopegant amb els moviments socials i amb diferents formes d'activisme, però us he de dir que, tot i que m'encuriosien totes aquestes possibilitats i totes aquestes pràctiques, tant en l'àmbit de l'habitatge, com ha dit el Carles, pel que fa a iniciatives d'ocupació, de projectes d'habitació col·lectiva, cooperatives i demés. I també fins i tot una mica abans havia fet també recerca sobre l'àmbit del consum i també havia vist algunes iniciatives sobre això a Berlín. Doncs tot això era només una parcel·la de la meva curiositat i per tant va ser només un aspecte de la meva tesi doctoral, per exemple. Més tard, ja de tornada a Barcelona, esclata, com sabeu, la gran recessió, la gran crisi econòmica a partir del 2008 i ens hem de reinventar perquè, a més, estem en crisi, en el meu cas, postdoctoral, buscant què fer a continuació de la tesi, i això convergeix amb l'interès creixent pel tema de l'habitatge, que sí que, diguéssim, havia nascut durant la tesi, i veig que s'està produint un fenomen molt punyent, molt important i molt necessari d'analitzar com era l'escalada de les execucions hipotecàries a l'estat espanyol i en particular a Catalunya i a l'àrea metropolitana de Barcelona. I és allà on veig que té sentit continuar treballant en l'àmbit de l'habitatge des d'una òptica d'economia política, que això no ho he dit, però seria com la mirada àmplia que procuro mantenir. I veig que aquest endeutament o sobreendeutament de les famílies que les porta a impagar les hipoteques s'està convertint en un fenomen que cal adreçar i des de l'antropologia tenim les eines per fer-ho. No? Aquest subjecte polític que s'estava construint, que com sabeu doncs, també dona peu al naixement d'un moviment social com és la plataforma d'afectats per la hipoteca, no? Els afectats i afectades per la hipoteca s'estan constituint com un actor important que hem d'etnografiar, no? I dona peu, diguéssim, a aquest moviment social. I és un moviment social que molt ràpidament, jo començo a fer oficialment treball de camp sobre això a partir de 2012, però ja aleshores i els anys següents de manera molt clara, atreu molt la mirada dels científics i científiques socials, no només a casa nostra, sinó arreu del món. No? Comença a venir gent del Japó, dels Estats Units, del Canadà, d'altres llocs d'Europa, etc., doncs a fer etnografies de la PA. I jo veig aquesta gran repercussió, veig aquesta atenció internacional que està rebent el fenomen, però em mantinc una mica tossuda amb la idea de que jo en realitat vull fer treball de camp sobre l'endeutament domèstic, l'endeutament hipotecari i no necessàriament sobre el moviment que emergeix a partir d'això. El moviment social forma part del treball de camp, però no és l'única cosa que em miro. No? Evidentment assisteixo a les assemblees no de Barcelona, de fet, que eren les més visibles i famoses, sinó les que apareixen en altres indrets de l'àrea metropolitana, no? I allà em trobo que sóc l'única que no sóc afectada, a diferència del que passava en el nucli inicial així de Barcelona, on hi havia un nucli molt important d'activistes que ja tenien una història prèvia de politització en l'àmbit de l'habitatge i experiències prèvies. En concret a l'Hospitalet, que és on jo treballava més, doncs jo era l'única que no tenia a sobre una execució hipotecària i em miraven molt raro realment. Hi havia altres elements també d'estranyesa en la seva mirada cap a mi, perquè jo era pràcticament l'única que no tenia origen migrant en aquella assemblea. No? Bueno, hi havia una sèrie de contrastos i de distàncies, no? Que em van justificar d'alguna manera la meva tossuderia de continuar fent treball de camp sobre aquelles persones, però no necessàriament sobre el moviment social que estaven integrant. A més a més, la meva idea era també doncs, continuar mirant en altres direccions, incloure en l'estudi altres actors que tenien importància i que moltes vegades escapaven a la mirada perquè eren més difícils d'accedir-hi, com pot ser la banca, els agents immobiliaris, tota la indústria de la construcció i, per suposat, les administracions en les seves diferents expressions, no? Que tenien una responsabilitat en la crisi hipotecària i en les respostes o no respostes que s'estaven produint. No? Aleshores, jo mantinc una miqueta aquesta ambigüitat d'anar a mirar, participar a les assemblees, participar a les accions de la PA, però també d'anar parlant amb aquests altres amb altres actors. No? Evidentment, de manera més íntima i en les relacions personals amb la gent amb qui em trobava en aquestes assemblees, doncs sí que es produeix un compromís i una identificació i una presa de partida que és indefugible quan veus una injustícia tan gran. No? I tot això va continuar així, la vida continuava, passaven altres coses en l'àmbit personal i acadèmic, laboral, etc. etc. Vaig tenir alguna oportunitat de ficar el nas també una miqueta en el nucli inicial de la PA a Barcelona, no? Que va ser, moltes i molt sabreu, doncs la llavor inicial de les altres PAs. No? Vaig poder col·laborar en algun informe, en alguna, mitjançant les eines diguéssim, de l'etnografia i de la investigació més qualitativa, però la inflexió en realitat es va produir més tard, l'any 2016, quan rebo la proposta de començar a participar en unes reunions que s'estaven fent, molt, molt embrionàries encara, per començar a parlar de la possibilitat de fundar una organització de persones inquilines, cosa que no havia existit a Catalunya amb anterioritat, amb alguna petita antecedent històric que sí que n'hi ha hagut. No? Però d'alguna manera aquesta crida que gent tan activista com acadèmica comencéssim a parlar d'aquesta possibilitat sí que em va interpel·lar molt més, entre altres coses perquè jo sóc inquilina, però també perquè vaig trobar, o em van convèncer de fet, i hi ha uns culpables molt concrets d'això, de que la meva experiència a Berlín podia sumar alguna cosa. No? Jo havia adquirit un coneixement que podia potser aportar a la fundació d'aquesta nova organització. I és llavors quan veig que sí que puc recuperar aquesta experiència berlinesa de les organitzacions inquilines allà, i on veig també la possibilitat d'involucrar-me en un moment en què la crisi habitacional estava desplaçant-se cap a l'àmbit del lloguer. Per tant, també hi ha una urgència i una pertinència històrica, per dir-ho així, de posar en marxa una cosa així. No? Això es tradueix en una activitat molt intensa, diguéssim, que vaig poder d'aquelles maneres compaginar amb la qüestió més acadèmica, no? Una activitat, diguéssim, de planificació i de inventar, diguéssim, quelcom que no existia. La presentació del sindicat es va produir el 2017 i a més, bueno, per de treballar en termes de generar el discurs, la narrativa que havia de posicionar-nos, diguéssim, davant dels nostres antagonistes i davant de la societat en el seu conjunt, doncs també em vaig prestar a fer de portaveu durant la temporada. Ho deixo aquí i continuem després. Gràcies.
Segueixo demanant excuses, perquè venen ganes de sentir més de totes i cadascuna de vosaltres. I en cap faríem ara dues rondes més àgils, comptant-me amb dos minuts com de resposta a cadascú, amb la idea que entre tots una mica donem idees referents. La primera una mica per parlar dels avantatges, és a dir, aquest doble paper o aquesta doble mirada de ser antropòleg, antropòloga i a la vegada estar implicat en moviments socials, ser activista, genera enriquiment a l'antropologia que generem o bueno, què hi ha de positiu en això? En faríem un altre per parlar dels problemes. Tu mateixa, quan has parlat del sindicat de l'habitatge, és l'única que no era immigrada, ja tenia resistències. En tot cas, comencem per l'Estefan una altra vegada, en relació a això, què aporta... O tu, Estefan, no deies que això des dels Estats Units deia, ostres, que interessant, a Europa algú que està fent antropologia i activisme, i això era un valor, no? Com explicaries aquest valor afegit?
Bueno, jo diria que si s'ha de simplificar, es pot dir que és el que jo li veig en l'antropologia activista és una aportació de mètode i una aportació teòrica. O sigui, per un costat, a nivell metodològic, ens permet resoldre quan es produeix, no es pot produir sempre, però si es produeix ens permet resoldre una incoherència que moltes vegades es sent entre els fins nostres i els fins de les persones amb qui treballem, els informants, els entrevistats. Sí, en el moment en què es produeix una aliança finalitzada a obtenir una transformació social o la resolució d'un problema o senzillament el donar veu a unes persones que col·lectivament troben una forma nova d'expressar-se també gràcies a l'antropologia, no que nosaltres li donem veu, sinó que contribuïm a que la veu es pugui sentir en més àmbits. No? Llavors, això ens permet crear una relació d'intimitat i de comprensió que ens fa sentir aliats també de cara a unes contraparts. La contrapart és el poder. Llavors, el poder té despreci cap a les comunitats amb qui treballem, exactament com té despreci cap al nostre saber científic, com a científics socials. Llavors, això ens permet superar també aquest impàs, no?, en què ens trobem a vegades pensant que les comunitats o la gent normal, les persones normals, no els interessa la ciència, no valoren el saber, no valoren la cultura. Això és mentira. És el poder que no valora la cultura. O sigui, trobarem molts més aliats en la construcció d'un pensament crític entre persones de les pròpies comunitats en què treballem que entre els membres de les institucions en les quals ens hem de referir per resoldre els problemes de les persones. I en això jo hi veig una vinculació molt clara amb tota una línia teòrica de, bueno, Gramscian, òbviament, per mi un referent en Itàlia és l'intellectual rovesciato, l'intellectual capgirat, que teoritzava Gianni Bosio. I això ja entrem en el tema teòric, no? Perquè en el tema teòric jo el que hi veig és que ens permet resituar l'antropologia en un lloc important dintre de la societat. Perquè el risc que té l'antropologia, no sé si ho compartiu amb mi, però el risc ho va explicar molt bé a l'Edmund Leach, quan va dir, és el butterfly collecting, no? És de convertir-nos en col·lecció de mariposes, no? En aquesta societat es fa això, en aquella es fa això, i què? No? Llavors, l'alternativa al butterfly collecting és construir un discurs crític general. en què el material col·leccionat i les dades i les informacions que trobem en cada lloc són aportacions. I en això, i això és una de les coses que van sortir de la xerrada aquella que vam organitzar en Harvard, hi havia una activista d'un sindicat d'habitatge, molt semblant al que explicava l'Irene, que es diu City Life Beyond Bank, no? A Boston, treballa en contra de la gentrificació dels barris latins i afroamericans de Boston, i la Lisa Owen, aquesta activista, li deia: vosaltres com a científics heu de tenir una relació amb vosaltres com a activista. Aquestes taxonomies són molt vagues, no? Com deia la Lídia, o sigui, la gent està d'un costat i de l'altre i per sobre de les fronteres. Però deia, l'aliança que hem de teixir no és una aliança tàctica per a aquest problema específic que estem intentant resoldre. Hem de construir una aliança estratègica, en la qual el que hem de fer és revertir el paradigma general de desenvolupament en què estem i que us bloqueja a vosaltres en la reflexió teòrica i ens bloqueja a nosaltres en la nostra vida quotidiana i moltes vegades al mateix temps. O sigui, s'han de dissenyar unes polítiques noves i aquestes polítiques no es poden fer sinó a través d'aliances noves entre sectors que són molt diferents per natura. Bueno, ja tant, però bueno, per mi aquesta és l'aportació teòrica més important, és d'anar cap a una construcció general, una visió general en la qual l'antropologia té eines per aportar.
Moltes gràcies, Stefano. Seguim
amb
vosaltres,
que
farem més fàcil.
Bé, jo crec que l'Estefano ja ha situat molt bé doncs, el tema de la necessitat teòrica, doncs perquè potser no la trobem o potser no la tenim, no? Referent a aquest activisme. L'altre dia parlàvem, quan ens vam trobar, jo deia que és terapèutic, no? Perquè una mica poder-ne parlar, perquè d'alguna manera nosaltres sí que com a investigadores, com a antropòlogues, ens situem en el camp, posem el nostre cos, però no podem esperar que la gent amb la que, a la gent amb la que estem lluitant ens puguin llegir com a antropòlogues, ni ho hem de pretendre, no? I molts cops, doncs, jo crec que l'antropologia a mi m'ha facilitat el comparativisme, no? El poder doncs, parlar i llegir doncs, amb companyes i companys de l'antropologia que estan treballant doncs, amb el tema de les persones migrades en les campanyes agràries doncs, a Califòrnia, Romania, Itàlia, França o Alemanya. Però les experiències doncs, de les quals jo crec que hauríem de ser capaços o hauria de ser capaç de poder tenir una lectura àmplia per després aportar-la als meus companys i companyes doncs, en l'activisme és molt més complicat, perquè la realitat, la necessitat doncs, de la supervivència quotidiana, quan jo els parlo doncs de que una de les vies i un dels exemples és, per exemple, el cooperativisme per poder vendre la seva força de treball, doncs, clar, jo estic parlant amb gent que ve de cultures del treball molt diferents i amb necessitats, doncs de primera necessitat, que els hi vaig parlar si no poden accedir ni al permís de la residència, no? Però sí és cert que doncs, aquest comparativisme i saber doncs, com estan treballant els antropòlegs en altres llocs a mi em serveix de molt. No sé si serveix tant doncs, als meus companys de militància. També crec que podem enriquir força, que les experiències i el treball de l'activisme pot enriquir força doncs, l'acadèmia, la teòrica, però ens hi hem de posar, que crec que fins ara encara no ho hem fet.
Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Stefano, en el sentido que cambia mucho, la metodología se enriquece mucho a través del activismo, porque compartir la misma lucha, el ser una aliada, crea más confianza y crea complicidad. Y entonces las colaboradoras no te ven como una persona que está haciendo extractivismo, sobre todo cuando estamos construyendo narrativas con sujetos, sujetas, digamos así, oprimidos, oprimidas, vean que tú estás ahí, que comparte, ¿no?, la lucha, que la acompañas, que ayuda a organizar las actividades, que la muestra en casa si pues, no, necesitan, que esté ahí para darle una mano. Pues esto crea una confianza que va más allá, ¿no?, de la relación entre etnógrafa y pues, que se queda un poco al margen y pues, informante. Entonces la herramienta metodológica toma más calidad. Por eso, ¿no?, se habla de un método calitativo, por lo cual yo pues, apuesto. No es que apuesto, también me gusta la mezcla entre cualitativo y cuantitativo a veces, pero pues, digamos que yo, pues eligiéndolo, ¿no?, pues siempre me he encontrado a llenar la grabadora de relatos y decir, bueno, esta es una historia de vida casi, ¿no? Pues se puede construir porque esta persona está tan abierta que, bueno, que se puede construir algo, ¿no? Y entonces también entrevistas grupales, ¿no? Porque focus groups, etcétera, si hay una complicidad, si ya te conocen quién eres, y pues es más fácil también crear estos espacios donde pues, se pueda compartir de forma más espontánea, ¿no? Y luego, y como antes la hice muy cortita, ahora tomo un poco más. No, es broma. Bueno, simplemente también dar una pequeña reflexión de cuando se hace activismo, bueno, antropología y activismo, o sea, cuando el trabajo de campo y el activismo es en el mismo barrio. Bueno, esto puede generar muchas ventajas y desventajas. Voy a hablar de las ventajas, porque en mi caso era el Raval, ¿no? Entonces, bueno, las ventajas eran que, por ejemplo, yo podía realizar observación en Calle Urbador en horarios nocturnos sin tener estas preocupaciones. Son cosas prácticas, pero también, ¿no? O sea, sin tener que preocuparme de cómo llegar a casa y tal. Y también participa mucho más a lo que hay, ¿no? Pues en mi caso participaba a todos los putis vermuts del viernes, las caceroladas el miércoles. Y bueno, y entonces mi vida, digamos que en este momento, en estos años, solamente se movía desde Calle Robador, el local, el Ágora Juan Andrés Benítez, que era un ágora que algunos vecinos ocupamos a raíz del homicidio de Juan Andrés Benítez. Bueno, no hay tiempo para contar la historia, pero... Y la Universidad de Barcelona para ir a la clase de máster. Y bueno, y era cómodo, pero luego vemos la desventaja de esto.
Molt bé. Doncs jo crec que l'avantatge obvi és aquesta accessibilitat a dades que d'altres maneres no hi accedíem, no? Sempre amb l'imperatiu de mantenir uns criteris que no ens portin a aquest extractivisme que diu la Lídia, no? Però evidentment quan som activistes en un espai se'ns obren portes, se'ns obre gent, diguéssim, que d'altra manera seria molt més difícil accedir-hi o que hauríem de tenir pràctiques com les que descrivia la Gemma d'avassallar una mica i d'entrar de manera més abrupta i sense retorn, etc. No? Doncs això ho evitem perquè tenim un compromís diari que ens porta molt, que podem demostrar, diguéssim, aquest compromís. No? Però això potser és obvi. Després hi ha també altres avantatges que tenen més a veure amb la satisfacció de poder estar treballant en un àmbit que ens importa des d'un punt de vista intel·lectual i ens importa des d'un punt de vista polític també. No? Aquest poder conjugar les inquietuds d'una banda, d'un tipus i de l'altra, en la nostra activitat doncs és sens dubte molt, molt satisfactori. I això en aquesta petita trajectòria que abans us traçava en el meu cas personal doncs va ser un moment com culminant, no? El moment en què vaig poder començar a aportar alguna cosa en un àmbit on de moment només havia estat mirant. No? I per tant també un altre avantatge és que després quan tornem a l'acadèmia, una mica com la Gemma també descrivia, quan tornem a parlar amb companys i companyes de l'antropologia, doncs podem aportar, diguéssim, aquesta visió com molt actual, no? Com molt de problemes molt candents, no? Que estan molt sobre la taula i a la vida de la gent, coses que importen. No? Jo de vegades sí que m'he trobat en alguns àmbits més acadèmics doncs, que se'm pregunta una mica com està aquest tema ara, no? Aquesta urgència, aquesta cosa molt rellevant i molt vigent dels problemes socials i de les preocupacions de la gent. No? Per altra banda, també en l'àmbit de l'activisme, moltes vegades et trobes amb representants d'altres ciències socials, no? altres científics socials que estan també col·laborant o participant com a activistes i que també, per altra banda, tenen uns interessos de recerca en aquest àmbit. I això es converteix, en la meva experiència, com una mena de pont interdisciplinar molt valuós, molt preciós. No? És una manera de començar de sobte a adonar-te que la gent que fa politologia o la gent que fa sociologia o fins i tot economistes crítics, etc., doncs poden, ens podem trobar i podem fer coses plegades, no? en aquest sentit, després potser també en l'àmbit acadèmic, a les nostres respectives disciplines o de manera més interdisciplinar.
Perfecte. Gràcies. Permeteu que afegir una cosa, però l'únic que fet referència, no? Com l'activisme permet estar molt a prop de les persones amb qui treballem i conèixer-les millor. Ja sé, estic en un moment antiracista. Diria que també l'activisme et permet conèixer millor el poder. És a dir, els polítics tenen molta habilitat per maquillar-se ells, els seus discursos, justificar-se, i quan t'impliquen en l'activisme tinc la impressió que no només coneixes millor els que estan amb tu, sinó aquells que tens a davant. Qual cosa, a la mesura que els antropòlegs estudiem processos, relacions, t'ajuda a entendre més com funcionen aquestes relacions dels que tenen el poder i els que pateixen. Molt bé, havíem quedat que faríem referència també als problemes, a les dificultats. Això m'ha lligat també, l'exemple de l'antiracisme, no? Jo diria que tots tenim clar que el món social no està esperant amb els braços oberts als antropòlegs implicats. No? A vegades dins de l'activisme té un caràcter molt especial la figura de la víctima, no? I bueno, aquesta serveix per traçar una línia d'on estan les víctimes i els que victimitzen, no? O els oprimits, els opressors. I no sempre, tu deies abans, l'antropòleg està en el camp de les víctimes. No? El camp de l'antiracisme, no? Molta gent la que jo soc, estic, no? Som com jo, som homes, fatal, blancs, fatal, i venen de l'acadèmia, no hi ha res pitjor que això, eh? De l'acadèmia, pensar que algú de l'acadèmia pot deixar l'activisme, diuen, necessites demostrar-ho, i no durant les vacances ni un cap de setmana ni amb el TFG, sinó, tant, jo apuntaria d'entrada, aquí hi ha reptes a superar, perquè aquest pas, aquest estar a cavall de l'activisme i de l'acadèmia funciona. Stefano, com ho veus tu? Si parlem de dificultats o problemes que hi pugui haver, problemes metodològics per l'antropòleg o problemes en el coneixement, a vegades hi ha qui diu que es qüestiona l'objectivitat.
Clar, és que quan deies això de la posició incòmoda, no? d'home blanc i lligat a una institució de poder i tot això, i els privilegis que això conlleva, comporta, a mi sempre se m'acut una frase de Miguel Martí Pol, que em sembla que és de l'ara mateix, però no sabria dir exactament la part, però diu i els afanys es porren privilegis, no? I d'alguna manera això em fa pensar molt perquè és veritat que l'antropologia activista requereix com un doble esforç, realment. O sigui, en primer lloc, o sigui, jo me'n recordo quan vaig començar a Bon Pastor a intentar demanar una beca a l'IPEC, a l'Inventari Patrimoni Antropològic de Catalunya, per fer un treball d'investigació sobre un barri en què jo era activista polític, bueno, bàsicament jo m'amagava. O sigui, ara em fa riure, però en aquell moment jo intentava de totes maneres que l'IPEC no descobrís que jo era activista. O sigui, per exemple, posar a la beca, pues, no posar el meu nom, posar altres persones i tot això. I això venia d'un prejudici brutal meu, perquè les institucions van ser molt més sàvies i em vaig trobar gent dintre de l'IPEC, bueno, el Rafael Folk en particular, que bueno, va representar un abans i un després perquè em va fer entendre de que hi ha més que els nostres prejudicis dintre de certes institucions. No? Però jo m'agradaria que això no li passés a ningú, perquè ningú s'ha d'avergonyir del seu posicionament, ni de les seves, de les seves qüestions, diguem, ni d'identitat ni de pensament. No? I jo tinc la sensació de que gran part de la meva elaboració teòrica en l'antropologia activista, bueno, ara vam publicar un parell d'articles sobre antropologia activisme al Radical Housing Journal, com a conclusió del congrés que us deia, bueno, jo l'estic elaborant per superar el trauma d'amagar-me o d'haver-me hagut d'amagar, no? Però clar, això també implica, i ja vaig a tancar, que com que molta part de la nostra vida, de la meva vida o de llargs moments de la meva vida no el puc dedicar a la publicació i a l'estudi de l'antropologia que em permeti de construir uns referents teòrics prou forts com per legitimar la meva posició, doncs això em posa una posició més feble. O sigui, molta part de la nostra vida, de la meva vida com a activista, és temps passat amb persones per temes d'activisme, bàsicament, no? I això és, bueno, és el que esmentaven a la Lídia com la Irene, no? És un tipus de vida en la qual és difícil moltes vegades posar una reflexió teòrica, o sigui, un treball teòric prou fort, no? I llavors jo ho veig com a doble feina, com a matí, tarda i nit, no? Però bueno, hi ha més riscos que jo crec que tenen que veure amb el fet de que precisament perquè moltes vegades estem molt fixats en el nostre món, en el nostre món polític, a vegades acabem escrivint de nosaltres mateixos. O sigui, fer etnografia del nostre món i dels nostres amics, i això tampoc és. O sigui, jo crec que, i això s'ha produït en l'àmbit d'antropologia activista, si de casa hem de parlar des de la posició d'activistes, no sobre la posició d'activistes, no? Però al mateix temps, i aquest és un últim risc que vull esmentar, precisament per estar insertat en contextos molt difícils, a vegades opacs, no? En què no tothom pot accedir a tot això, el risc que tenim, com que les estructures de la publicació i tot això volen informacions, no? Informacions noves i tot això, doncs és que nosaltres mateixos acabem parasitant les nostres xarxes socials. O sigui, que passem informacions que no hauríem de passar d'un costat a l'altre, o que senzillament ens construïm carreres sobre d'un treball polític, i això és completament contradictori, no? I aquestes són moltes de les coses que vam parlar dintre de la conferència que us deia i que tenim en aquests articles. I bueno, jo crec que aquestes són almenys els inconvenients que jo veig més importants a esmentar.
Moltes gràcies.
Jo em sumo amb això de la, no sé si de la vergonya o del pudor molts cops, no? Doncs a l'hora de dir soc activista, soc antropòloga, jo crec que ara ja no em puc amagar ni d'una cosa ni d'una altra i per tant les vergonyes es feren a vegades doncs, a la força, no? Però sí que l'hem fet, jo crec que totes l'hem fet, de vegades de no voler-ho vincular. O de no saber, o que no vulguis que els altres sàpiguin doncs, aquests vincles. Jo crec que de problemes n'hi doncs, ha com, no sé, tants com tants camps vulguem obrir, però en el meu cas jo he de dir que on els he trobat majoritàriament és per aquest poder, no?, que trobes a l'altra banda, no?, que jo crec que la Irene també en parlava, no?, de com volen de construir el teu discurs. Jo quan he fet recerca sobre pagesia i sobre el canvi social i com han perdut doncs, capacitat adquisitiva, etc, i com quins arguments o com argumenten i com construeixen doncs, o com volen explicar els seus canvis, a tothom li ha semblat molt bé, fins i tot aquest contrapoder, aquesta gent que ha finançat recerques, i quan he passat el pas de dir i una manera que tenen doncs, de superar diguem, aquesta pèrdua de capacitat adquisitiva és explotant i vulnerant drets humans d'altres persones, no? És quan necessiten que no tinguis legitimitat per explicar-ho, malgrat ara tingui moltes més dades que les que tenia anteriorment, no? I amb una realitat molt quotidiana, molt aplastant, no? De coses que no es poden amagar. Llavors, quan el poder, diguem, el poder polític, el poder econòmic s'uneix i també hi ha una acadèmia que s'hi posa de cara, no?, de disciplines diferents, però que les recerques es financen a través d'aquests poders. Llavors, doncs, no ens en podem amagar d'això tampoc. Els antropòlogues doncs, acabem fent molta cosa, jo crec, no?, som molestos i llavors sí que es generen, diguem, de vegades uns frens que te les trobes en la teva vida laboral i també en la teva vida personal, no? Depèn de les fronteres o dels límits que tu hagis volgut superar. Per tant, jo sí que crec que des de l'acadèmia, que potser no ens prepara per això, potser no ens protegeix per això, però sí que ens forma, potser ara és el moment, no?, de que comencem a posar fil a l'agulla, doncs potser per una mica més de corporativisme en la defensa de la nostra disciplina.
Yo creo que cuando alguien lucha por la defensa de los derechos de algún colectivo, siempre hay alguien que lo ve mal y que quiere contrastar, obstaculizar el trabajo. Entonces, hablo de mi caso, luchar por los derechos de las trabajadoras sexuales desde el feminismo, pues ha provocado la reacción de muchísimas feministas abolicionistas. Que también me ha llegado a denunciar porque en este caso pues cuento lo que pasó. Por ejemplo, yo cuando estaba en el UNAM pues monté un seminario y decidí invitar a una trabajadora sexual porque pues creo que nadie más que ellas puede contar sus experiencias. Y bueno, esto provocó un disgusto, una cosa muy, una ofensa por parte de las académicas feministas abolicionistas que dedicaron todos sus meses siguientes en poner Lidia Motter, la proxeneta, la UNAM se ha convertido en un burdel, etc. Y también a empezar ataques así, ¿no? Y entonces, bueno, también creo que algunas dificultades, cuando te implica, pues también tienes que estar preparado, recibir muchas reacciones como esta, sobre todo cuando se habla de un tema que tiene que ver con la sexualidad, que aún hoy en día es un tabú, y defender derechos de trabajadores sexuales, pues aún no para todos lo tienen claro y piensas que es una lucha digna, y entonces muchas veces pues yo me la he pasado mal, o sea, no es que sea como fácil, ¿no? Pero bueno, siento que bueno, también mi activismo no es que yo haya fundado plataformas o cosas, igual un día sí, pero de momento no. Pero es de las cosas pequeñas, ¿no? O sea, acompañándola. Decir que cuando una persona se usa un insulto, hijo de puta, etcétera, ya, ¿por qué lo está haciendo? ¿No? Explicar por qué no todo es trap, etcétera. Esta para mí también es un activismo importante. Y para acabar, cuando estaba hablando antes de estar viviendo en el mismo barrio, hacer activismo antropológico en el mismo barrio, bueno, las ventajas es un agotamiento porque pues nunca desconecta, ¿no? Pues te levantas en la mañana, ves afuera, a la ventana, a la calle, de Raval, dices, pues, ¿qué está pasando ahí? Vas a hacer la compra y no solo está haciendo la compra, está haciendo observación participante, activismo a la vez, porque se ve. Si nota que hay una injusticia, pues está ahí, vas al local, habla con Iñaki, dices, ¿qué está pasando? Hacemos algo, etc. Y entonces, por eso yo me fui a vivir a Gracia, donde me he salvado un poco de todo esto. Además, porque he estado en la provincial, mucho en el Raval, hace años, ¿no? Y entonces creo que también tener una distancia puede ayudar, ¿no? Puede ser, bueno, en mi caso era demasiado vivir en el mismo barrio, activista y antropóloga, pues me fue muy bien, de verdad. No un distanciamiento de la postura, no, sino físico, o sea, irme en otro barrio por lo menos. Y bueno, habría que hablar mucho, pero no se puede.
Sentiu raro.
Sí, sí.
Bueno, em vaig posar a pensar en els inconvenients, tal com el Carles ens havia demanat que féssim. Em va sortir una llista llarguíssima. Tan llarga que vaig pensar que potser l'etiqueta inconvenients no era correcta, sinó que potser eren més aviat riscos que havien de gestionar o dificultats que havien de gestionar, no? I potser una molt evident que sí que m'he trobat en primera persona i que veig també amb persones, per exemple, alumnes de màster, de doctorat, que estan fent recerca en un àmbit similar al que jo faig, doncs es troben és aquestes portes tancades que et pots trobar per part de les instàncies de poder o dels antagonistes, anem a dir, dels moviments socials a què es tracta, no? el fet que t'hagi significat en una determinada lluita fa que no puguis aspirar a parlar amb segons qui o hagis de fer servir subterfugis, que també hi ha aquesta possibilitat, per accedir-hi. No? I experiències d'aquest tipus molt interessants també serien objecte potser d'una altra taula. No? Aquesta és potser la més òbvia, no? Com accedim a les elits després que ja hem expressat la nostra simpatia per les no elits, no? Pels subalternes, per dir-ho així. Un altre risc que veig molt evident i que em costa de superar, però mirem de fer-ho també, és la tentació, anem a dir, de fer una lectura dicotòmica de com són les relacions socials, els bons i els dolents, els subalterns i els poderosos, com si no hi hagués ningú en el mig o com si no hi hagués diferents vessants de la nostra vida que ens porten a alinear-nos amb uns o amb altres, etc. No? Per tant, crec que aquí és com molt urgent i molt important i és també una aportació molt important a l'antropologia fer etnografia dels que estan en el mig, dels gatekeepers, si voleu dir-ho així, dels que fan de pont entre els mecanismes del poder, anem a dir-ho així, i aquestes vulneracions o injustícies de drets o injustícies que pateixen els que són, no tenen els privilegis. No? Veure, i aquí tenim eines amb l'etnografia també, veure què han fet els del mig ens importa molt i és una manera de superar-ho. Una altra dificultat és el fet, i això penso que l'Estefan ho apuntava una mica també, és el fet de que de sobte, sense haver-ho demanat, et converteixes en portaveu. I pot ser de manera més, diguéssim, formalitzada i oficial, o pot ser simplement perquè de sobte ets la persona a qui es pregunta, ja siguin els mitjans de comunicació, ja siguin gent del teu entorn, et pregunta per aquell col·lectiu. No? Això és una responsabilitat enorme que no sempre tenim per què assumir, i si ho fem ho hem de fer de manera molt conscient i molt pensada, perquè no podem parlar per altres. I aquí sí que he de dir que quan he parlat en àmbits, en fòrums acadèmics, m'he sentit sempre més lliure d'errar, o sigui d'equivocar-me, que no pas quan parlo en representació del col·lectiu X de l'àmbit més activista. Un altre perill o risc que he trobat també és el de sobrerepresentar la gent que es mobilitza d'entre tots els que estan afectats per una determinada problemàtica. No? Si fem, diguéssim, etnografia entre els mobilitzats només, ens deixem de banda molta gent que no té ni l'esma ni el marge, no? per anar més enllà de la supervivència o dels seus problemes quotidians molt acuciants i per tant no es mobilitzen. No? Hem de veure també on són aquesta gent i per què no ho fan, no? Què els impedeix fer-ho o per què no ho volen fer. No? I un últim apunt que em sembla important, que potser no ha sortit tant, és el problema de la conciliació. Si fem d'antropòlegs al matí, d'activistes a la tarda, quan estem amb la gent amb qui tenim responsabilitats. No? Doncs aquesta, si a més a més la nostra vida acadèmica inclou la docència i la recerca, etc, etc, doncs també que quedi constància que és un esforç que no es pot sostenir necessàriament durant tota una vida. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Canca de paño. Bueno, vuelvo.
Por favor.
No, lo siento.
¿Dónde
está?
¿Cómo lo acompañé? Deixeu-me dir senzillament que havia començat amb la cita d'aquest antropòleg que parlava sobre aquests antropòlegs que van implicats, aquests toros de les ciències sociales, perquè em sembla que la subscriuríem tots plegats, perquè és evident que no està quedant amb etiquetes per davant ni anant amb egos, però sí, en canvi, de reconèixer això, pràctiques, situacions que val la pena reflexionar. Espero que en tot cas la mínima reflexió que hem pogut fer aquí doncs hagi estat d'utilitat. Moltes gràcies, Stefano, a la distància, per aquesta mena de sessió d'agermanament italo-català, i moltes gràcies a les que esteu a la taula i a la que està al bany.